Vespre, Anna Aina Sureda.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
I avui encetarem el programa parlant de com dissenyar idees i continuarem amb les sèries que marquen tendència i amb el bon cinema que arriba demà a la cartellera. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvingut tothom.
I ja han conegut a les quatre integrants de la secció de les dislèxiques, també són persianes, més una, la filòsofa. Avui coneixerem una mica millor algunes de les noves incorporacions d'aquesta temporada a la secció de postveritat i altres drames de cada dijous. Dedicarem el programa al projecte d'empreniment d'algunes d'elles que han creat aquesta agència que han anomenat Aguda. Més tard repassarem també les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell, transformada en la princesa Consuela, i també parlarem de les estrenes als cinemes i de tota l'actualitat cinematogràfica amb Marta Pérez a l'Escapada.
I tot això serà possible amb Miguel Soler al control tècnic. Comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I del capítol de nou de Postveritat i altres drames, avui liderat per la Carme Rosselló. Com estàs, Carme?
Hola. Té molta curiositat.
Un aplaudiment per fer un parell de setmanes que no venies. Jo crec que t'ho mereixes.
Gràcies. Avui me fa molta il·lusió i he de dir que faig un pot de trampes perquè Nobel i Nalba, que estan avui amb nosaltres, són companyes de coworking i hem muntat el programa d'avui per xerrar de coses que no podem xerrar a la fórmula amb el nostre coworking. O sigui que...
no, per falta de temps, perquè no és el cas. Perquè...
Falta de temps, la veritat. No? Sí, o sigui que, bueno, ja mos va bé que aquesta excusa.
Mm-hmm. Sí. És que mos passa això, no? Jo crec
que...
Hola,
Alba, que no t'has de...
Hola, perdoneu, que no m'heu presentat encara.
Alba, Tarragó, com estàs?
Hola a tots.
És una d'aquestes del coworking de Carme.
Sí, tenim un altre, Nobel Cerdà i Nalba Tarragó, que fa poc més d'un any que són Aguda, una agència de comunicació meravellosa, que fa molt poc ha entrat la seva imatge, i si la cercau, és que us encantarà.
Hola, Bel, com estàs? Benvinguda.
Hola, com va?
Tu sí, és la primera vegada que vens, no?
Sí, sí, sí. Bueno.
I jo ve de convidada, no formo part de Postveritat.
De Postveritat.
Però... De moment.
Exacte.
Si te deixes, potser te fitxam.
No ho crec jo.
No te deixes, molt bé.
I d'així és que mos passa un poc això, no? Com que som com en Chandler de Friends, no? Com que ningú sap ben bé en què se dedica, què fa, no? Jo en el coworking sent que mos admirem un poc des de la distància, no? Que mos agrada molt el que fem, però realment mos sentim un poc com aquesta cançó de Dona Llop, que diu tan a prop i tan en fora, no? Que és això, que mos admirem, però realment mos tenim... estem fora de saber realment el que fem. I per això havia pensat que podríem començar avui aquesta secció amb aquesta cançó que es diu Quita Plora, que és una de les cançons del darrer disc de Superlluna.
De Dona Llop.
De Dona Llop.
Mm-hmm. He perdut el tercer tren avui que no puc pos. Tot va massa aviat. Vaig totalment no mir ningú.
No mir ningú.
Aquesta perla de dualitat, aquesta merda de ciutat, tot en aquesta velocitat, m'esclataràs que...
Tan a prop, tan a fora, tan de dins, tan de fora...
dona Llop, que han fet un gir, no?, la seva trajectòria, i ara s'han convertit en una banda més ballable, un duo més ballable, no?
Molt interessant, sí, sí. Realment ella ha pres un poc més el lideratge i realment és ella la vocalista com la part principal del projecte. Molt xulo aquest disc, i de fet m'han xivat que crec que vendrà a fer un concert aviat, o sigui que estarem pendents, jo no m'ho perdré.
Estarem atentes. Molt això bé. Que diu de tan a prop i tan a fora, crec que mos passa un poc a totes, no? Que tinc la sensació com tenint la sort de poder dedicar-nos a projectes que surten de la norma, que després mos hem ajuntat totes i mos mirant d'en fora amb curiositat, i al final aquesta curiositat fa que tampoc mos acabem de conèixer del tot perquè no mos feien totes les preguntes. I en realitat això, la pregunta que vos faré ara és un poc fort perquè és un poc bàsica, però que és una agència de comunicació.
I què és un coworking? Com seria jo, no? Perquè, evidentment, no tots els oients han d'estar familiaritzades, no? Bàsicament, compartir espai per fer feina.
Sí. És un espai de cotreball, exacte.
Exacte.
Sí. Molt bé. Bé, sí, ara sí pots contestar, si vols, a l'agència de comunicació, no, que consisteix.
En quant a l'agència de comunicació, bueno, nosaltres som dues d'homes de res agència perquè acabem de començar, però realment pot ser un equip de moltíssimes persones, des de màrqueting, publicitat, un periodista, dissenyadors, fotògraf, pot ser un equip immens de moltes disciplines. Què fa una agència de comunicació? Primer de tot, conèixer el projecte a on te fiques, conèixer des de dins els valors del projecte, què vol contar aquell negoci, aquell projecte i qui vol ser. I quan coneixem molt bé aquest projecte, pues, contaró en el seu públic potencial, en el final contaró al món.
Que guai.
Clar, que el teu client o clienta pot ser des d'una marca de begudes o un partit polític que va fer una campanya electoral o un festival de música que se vol projectar més i més bé, vull dir que...
És a dir, algú us entrega una cosa molt valuosa, no?
El ventall és infinit.
Exacte, és un poc com se presenta allò, perquè, com dius, pot ser un negoci, pot ser una entitat pública, un esdeveniment, i encarregar-nos de tot el que xerra d'allò. És a dir, la comunicació en el final ho és tot, és a dir, des dels colors que tries, la llengua que tries, com te relaciones amb els teus veïnats. Per nosaltres és molt, bueno, se diu, no?, molt holístic, diguem, com que ho engloba tot, sí. Realment, és així.
I aquesta denominació d'agència de comunicació vos agrada? Perquè, clar, jo sempre ho he sentit com aguda, són aguda, però mai li he posat un llinatge, perquè ja sé un poc qui sou, però no sé si feia servir-ho.
Sí, és perquè aquesta part mos costa més i mos va costar acotar i saber realment de què érem una agència, no? Perquè el ventall pot ser molt, molt gros, és veure el que comentava Anabel, no? També tens la pota de màrqueting, la pota més audiovisual. En el final ens van decantar per comunicació i disseny perquè és com el gruix de la que nosaltres sabem fer bé. I, però tot i així, com que mos molesta, no? Mos agradaria molt més poder dir som aguda i punt. I és un poc el que aspiram, no, realment, i és el que han aconseguit algunes de les agències o empreses que nosaltres admiràvem, que són, per exemple, Ghibli, Fuego Camina Conmigo, que sabien que són empreses de renom, que no fa falta que, dins del sector, diguem, que no fa falta que te diguin qui són, què fan, perquè ja els reconeixes com qualsevol marca reconeguda en pes. A nosaltres ens agradaria dir simplement som aguda.
Bueno, pues està començant.
I ja està. Sí,
d'aquí un any torneu com aguda i feim balanç. Més si ja se pot dir aguda. Exacte. Coneixes aguda? Sí, clar. L'he encarregat.
Ens comprometem.
L'altre dia me va xivar a Carme Tobar, que és membre d'aquí de Postveritat i altres drames, que els havia fet una pregunta molt naïf, superxula, que és, i com és el dia a dia d'una persona que fa feina d'això, perquè no m'ho imaginem.
Com ja. És, Bel?
Pues el dia a dia realment és bastant a pantalla. Assegut a la cadira, oficina, i en el final copis per xarxes, redactar, editar fotos, fer dissenys, feim moltíssima feina davant l'ordinador. És vera que no sé com us agrada més, encara que és el 80% de les hores, però el que realment ens agrada és quan muntem un esdeveniment o hem de fer un shooting. Això realment són els projectes guais que mos permeten sortir de l'oficina i passem-nos-ho bé.
I les dues feis la mateixa feina? O cadascú té un rol concret?
Jo crec que hi ha un gruix que mos uneix, que és com a la part, diguem, més que se diu d'estratègia, de creativitat, com de tenir idees, no? De quan tot està un poc en el cap i a la ment, aquí crec que treballem juntes i després ho aterram un poc cada una cap al seu costat. Ara, per exemple, estem preparant una petita campanya per nosaltres, per 8M, que volem fer per xarxes, i hem tingut una idea i jo m'he encarregat, com és natural, un poc més de la part de text, perquè és com el meu, i Nobel s'està encarregant de materialitzar-ho amb imatges, però no vol dir que ella me fa propostes de això que has dit aquí m'agradaria més, me sona molt en això, perquè no canvies, i jo en la imatge igual és com a cada una de nosaltres pues, tenim el nostre rol, però trepitjam molt el món de l'altre i crec que és bo i tenim aquesta part d'autocrítica i crítica cap a l'altre constructiva, que és superimportant.
Sí, també jo crec que perquè som dues, és a dir, les agències grosses, òbviament, tots els rols estan més definits, però en el final ara estem començant, ja, som tot. Dues persones, per tant, fem de tot i també està bé poder compartir com aquests moments d'encara que solupem els camps.
Teniu ja qualque client, qualque organització, entitat, barra, el que sigui que...
Sí.
Si
hem tingut uns quants clients ja, projectes així interessants, per exemple, vàrem fer feina en cinema lliure, que hi tornem a fer feina en guany, que és un festival de cine que s'organitza a les places de Mallorca. I després també una lota que fa vestit de núvia, que just ara acaba de començar, per tant, estem molt totes tres en el mateix moment, així que com us entenem molt bé i és un projecte també molt guapo.
Sí, de fet va estar atent el fa, crec que una setmana o fa una cosa així, la van entrevistar i és la Carme Vidal, i té un projecte xulíssim, que també com que va molt en sintonia amb la nostra filosofia, no? A aterrar tot a una cosa un poc més de proximitat local, sense tendir en el folclore, que després en xerrarem si voleu, però bueno, aquesta mirada, no? de proximitat, que és una cosa que nosaltres ho tenim com a, si tinguéssim estatuts, estaria com allà a dalt, en el nostre manifest.
I ara que seran d'això, hi ha algun qui, si se vos acudeix, algun qui vos agradaria fer feina, que deies, buah, això seria el nostre somni?
Jo crec que sí.
Sí, pot dir, segurament. Venga.
Jo diria Camper, per exemple.
Sí,
és molt, molt
Camper.
Top.
Mos encantaria.
Seria com lo més top ara mateix per nosaltres, sobretot també tenint en compte Mallorca, el nostre context, que és on nosaltres aspiram a fer feina. Perquè també una de les coses que te planteges quan comences és quin és el nostre territori. I de moment nosaltres aspiram a això. Hi ha molta feina per fer aquí.
Genial.
I d'executius de Camper, ja ho sabeu, si vos falten idees o voleu renovar algun aspecte de la vostra comunicació...
Ara que han canviat de director creatiu, no sé, potser ja volen ara fer un canvi.
Vinga,
a nivell de comunicació.
Sí, sinó món cultural en general, és el món que mos atreu.
Exacte.
D'aquí un any, quan passem aquest programa de nou... Segur que poden xerrar de Camper, estic convençuda.
Tant de bo.
Vos volia demanar si d'aquestes milions de tasques que feis en teniu alguna prefe.
Jo crec que crear el concepte, no? Imagineu-vos el projecte, la filosofia que hi ha darrere, tot l'univers. Perquè a mi, per exemple, me costa moltíssim ser creativa fora un argumentari darrere, fora un perquè i qualque cosa que justifiqui tota la part visual. I també com aquesta part que m'agrada més i crec que amb això hi estic d'acord.
Sí, és com la part més divertida on encara pots jugar, no? Com si fossis un nen, un altre pic, no? De dir, pots imaginar i és quan... És abans de començar com a la feina dura, de després posar-hi hores, a fer un disseny, escriure un text que no te surt, però quan encara tot està per fer i t'ho pots imaginar i pots dir dos i borrades, és xulíssim. I mos fem propostes i després és un o l'altre que li diu, bé, però tenim els temps i recursos de fer tot això tan xulo que ho han d'imaginar. I mos han d'aturar els peus, però sí, és la part més divertida, realment.
No, però també marcar, potser, un poc més els valors i... Imagina't aquest projecte, és a dir, quina finalitat té i on pot arribar.
Això t'ha de passar, Rafa, tu també, no? Tota aquesta part de fer una creació, d'imaginar-te i després dir, vale, però què puc fer, en realitat?
Sí, sobretot, clar, és que escrivim i no produïm, que som la majoria. No, no hi ha pocs autors, autores de teatre, per exemple, que també siguin productors. Una cosa és allò que imaginem i una altra cosa és allò que després veus en escena, no? Perquè al final els recursos són finits. Jo, per exemple, Xocolata, que és la que està girant i que ens ha rebut premis i tal, al principi imaginava una cosa enorme, molt de gitanos tocant música i cantant sobre l'escenari, però clar, després vaig haver de reduir una mica les meves expectatives perquè mos anàvem a un cos desorbitat. Jo tinc una pregunta. Esteu preparades per un client, afrontar un client, i agafant un poc la idea que abans has llançat, Alba, del folklore, no? Que té un negoci qualsevol. Mm-hmm. Ara s'ha inventat una beguda refrescant i la vol vendre i projectar a totes les illes i si pot ser en el món. I ve amb idees molt preconcebudes, per exemple, que tirin cap al folklore, cap al costumisme, perquè pensa que això calarà més a la població? Esteu preparats per fer, en definitiva, una cosa en la qual no esteu còmodes?
Jo crec... Bueno, si vols dir-ho.
No.
A més, si esteu d'acord.
Sí, jo crec que hi estem. Jo crec que d'entrada nosaltres intentaríem tenir una conversa i explicar el perquè això no va en la nostra línia i... En el final, si estan recorrent a nosaltres, perquè confien en nosaltres i en el nostre criteri professional. I nosaltres utilitzaríem aquesta eina per dir, escolta, nosaltres pensem que això no és la millor estratègia per això, això i això. Si tot i així no li convenç i està molt en desacord o xoca molt amb els nostres principis i valors, no tindríem cap problema dir que no és un client per nosaltres, perquè en el final, en les agències passa molt això que el que més... xerrar de tu és el que fas, bueno, com en totes les feines, no? Però el teu portfolio és el que has fet pels clients i
un poc ara que vols continuar fent, clar.
Exacte. Mm. Però sí, de fet, m'ho ha passat amb qualque client que m'ho ha vengut amb idees molt, molt clares i que realment nosaltres veiem que estava molt equivocat i normalment ho entenen. I si és irreconciliable, doncs mira, cadascú pot ser un camí, però...
Molt bé, hi ha més agències, sí. Clar.
No, i que en el final no tots els clients són per totes les agències, és a dir, crec que no t'has d'entendre en tots els clients que te venen de primeres, sinó que has d'intentar trobar els teus, en els qui comparteixes valors, perquè en el final és en qui pot fer els projectes més interessants i que tots dos vos hi sentiu còmodes.
Això m'ho recordo a Ana Bàrbara, una companya nostra de coworking, sí, que és arquitecta, que mos contava un dia que ella també té uns valors molt clars en la seva manera de fer feina i que uns clients li varen demanar de fer a Santa Margalida una piscina d'aquestes que vessen.
Sí, Infinity
Pool. I va dir, ostres, jo no faré això en aquest poble. No.
Sí, de veritat me'n recordo.
I dic, ostres, és tal qual això, o sigui, que la fa molt en callar, uns valors molt clars, super, super clars. I ara contàveu les feines que vos agrada fer. N'hi ha cap que vos faci molta peresa.
Sí. Pressupats. Horrorós. Perquè mos costa moltíssim, sobretot en el principi, supos que espero que només sigui en el principi, posem-mos preu. És a dir, ens sentim molt insegures i damunt està consumint una quantitat de temps i d'energia increïbles i que, a part, estar fent aquest pressupost fora sobre si realment acabaràs fent feina per aquest client o no. I és una cosa que ara mateix mos està costant molt. No sé si passa a totes les feines.
Sí, i més les culturals, que estem basades a cobrar poc.
Sí,
no?
Exacte.
En comparació amb altres sectors, i mos sembla que sempre demanem massa. Clar. Quan tu veus països, territoris... civilitzat, és aquesta expressió, perquè crec que és un termòmetre, no? Així com valores la cultura, més civilitzat ets. Clar, compares i fa pena.
Exacte.
Sí, jo crec que la cultura ens passa molt, això.
En el final no t'estàs posant un preu a tu, estàs posant un preu a el que consideres que aquella persona pot pagar, o aquella institució, també, o aquella empresa. I és el pitjor, en el final, perquè... Estàs totalment dissociada, no saps realment el que val la teva feina, és horrorós.
I a més, a vegades hi ha un secretisme, també, el que fan les companyes, la gent que se dedica a un sector similar i no saps que està cobrant, i sempre és com difícil, sobretot si mai has fet una feina així que has hagut de posar un preu.
Exacte.
I anant un poquet enrere, com neix Aguda, que vos mou a muntar aquest projecte, de qui ets idea, si és que és només d'una, no sé, què va passar?
Ara això és moment, story time, sí. Contar tota aquesta història. Realment va ser cosa de Nobel, perquè bueno, ell i jo fèiem feina juntes en el diari, a l'Ara Balears. Ella és dissenyadora i bé, jo, de periodista, i teníem un grup amb dues amigues més que també estaven a l'Ara, que són no Lluc Borràs i no Caterina Miralles, i anàvem juntes al cine, i un dia, després de sortir del cine, Nobel mos diu: he pensat això, per què no muntem una agència? Perquè realment tenim un perfil de cada, i perquè no Lluc feia màrqueting, fa màrqueting, i tenim dos periodistes, una dissenyadora, i totes varen dir que sí, i vosaltres direu ara, bueno, per ara sou dues. Clar, en el final, engegar un projecte així pues, requereix molt de temps, esforç, i no tothom està en el mateix punt vital per continuar-ho, perquè per engegar-ho vàrem posar totes molt d'esforç, vàrem tenir moltes ganes, ho vàrem passar superbé, però clar, en el final arriba un punt en què no tothom pot continuar. I bàsicament va ser això, després, fent unes canyes, després d'anar al cine, que Nobel mos va proposar, I aquí estem.
I quina pel·li havíeu anat a veure? Us en recordeu?
Que bona pregunta. Aquella pel·li inspiradora.
El Triángulo de la Tristeza.
No.
Sick of Myself.
Eres de un Paul Mescal, Strangers... No és el de Fas? No.
Aquesta?
Sí, crec que sí. Com que se diu?
O sigui que està en Andrew Scott?
No, era un altre.
Ara són dos padrines, saps?
Bueno, jo te sortiré.
Baby Doll.
Pot ser.
Baby Girl,
de Nicole Kidman. Pot ser.
És que no m'ha anat a veure molt.
Som
un estil, cinèfiles.
Me'l va agradar.
So, de Baby Girl, no, jo personalment no.
No m'ho agrada gens. Nicole Kidman, faci el que faci, m'agrada, però...
No.
Aquella pel·li no s'aguanta.
No, realment.
Vale, de vosaltres decidiu tirar això endavant, organitzar-vos, i hi ha un moment en què heu de triar un nom.
Clar, sí.
Jo en el moment en què ara ho dic, o us diríeu Aguda, és que encara no ho he superat, m'encanta el trop.
Sí, molt guapo.
Increïble. I me recorda la meva predina que moltes vegades, en lloc de dir que algú és agut, deia que aquesta és molt poc aguda, com a tots junts, i me fa molta gràcia i també es concentra. Però bé, vosaltres no, vosaltres aguda.
M'agrada molt aquest concepte, i de fet se podria incorporar com la cara B, no?, d'aguda, com els projectes més ocults, o jo que sé...
Els pressupots.
Exacte, poc aguda. Sí, realment, el tema dels noms, jo crec que qualsevol persona... que li hagi hagut de posar un nom a qualsevol cosa. I més si és un projecte personal, costa moltíssim, perquè no he tingut fills, però crec que si deu semblar bastant a posar-li nom al teu fill, perquè...
No vegis.
Realment, no?
Jo m'acosta més posar-li títol a les obres que al meu fill. No m'ha costat tant.
Bueno.
El que passa és que en aquest cas havia de pactar i en les meves obres normalment no he de pactar. Però...
Ja.
Les obres són més d'una, clar. Això és una feina que no s'acaba. Però sí, realment m'ho passava això, que... volien que transmetés tot allò que nosaltres volíem transmetre, que no tingués com una connotació negativa, que tingués aquest punt que comentàvem, no, com a més nostrat, sense ser folclòric. I teníem un llistat llarguíssim de noms, finalistes, un rànquing, li vam demanar a ChatGPT, horrorós, o sigui, no m'ho va dir cap de bo.
No ho recomanem.
No està preparat encara.
No,
la part
creativa no. I teníem dos finalistes més, que eren Comuna i Rodona. Perquè eren quatre, però feien feina com una. I que Rodona, per tema de dona, no? En el final. I Aguda estava per allà, i bueno, no estaven superconvinçudes fins que volen dir, va, Aguda. I després va ser com... És que no m'imagino un altre nom.
No.
Va ser claríssim. No sé si tu te va passar un poc
sí,
així.
Sí, no. Ja, de fet, quan teníem aquest tres, crec que, de fet, eren tu i jo que vam Aguda, i les altres dues no ho acabaven de veure... I en el final, sí, en el moment que varen decidir Aguda, claríssim, crec que ningú va tornar a dubtar.
Exacte, sí.
Que guai, m'agrada molt també, jo també.
Ah, tots els estàveu xerrant de la connexió amb Mallorca i del sentit que té fer-ho en aquest territori. Me deman que tal és tenir un projecte així a Mallorca. I no hem xerrat d'això tampoc, però quan vos presentau, teniu una frase que diu: feim comunicació perquè caiguis en gràcia sense vendre la teva ànima, que crec que també dialogo molt amb Mallorca. Com ficau tot això que té a veure Mallorca en la vostra, i que tal és tenir una agència així en el territori?
És a dir, sabem que justament ara hi ha moltes agències, és a dir, les agències abunden de comunicació perquè és un sector que està molt en auge a Mallorca i en general. I nosaltres teníem com molt clar com volíem fer la feina, Perquè en el món de la comunicació al final veiem molt com s'està venent tot de manera agressiva i inclús s'està venent Mallorca com si fos un producte més, com sense tenir en compte potser aquests valors ni un respecte pel teixit local ni la cultura ni la llengua, i nosaltres teníem clar que la manera de fer comunicació deguda no volien que fos es vendre en Mallorca com una experiència, ni que els nostres clients haguessin de renunciar als seus valors per vendre més, perquè ho veiem més com fer comunicació des d'un respecte cap en els teus veïnats, cap al teixit local, i que el que abans comentava en Alba, que la comunicació també és dur-te bé en els seus veïnats i fer vendre un producte, o si tens un bar, tenir un espai per la gent que hi ten de vora.
Sí, és un poc això, no? Com mirar per lo que diuen de tu, és a dir, tothom xerra de tu d'alguna manera, o tot el que fas xerra de tu. I mos agradava aquest concepte, no? Justament quan varen trobar la definició d'aguda, que és una cosa com que està dit i fet en gràcia, i mos pareixia com super encertat el fet de caure en gràcia, de caure bé en el final, que quan una persona te cau bé és perquè penses que és coherent amb els seus principis, perquè té uns valors, i tot això pensant que és molt important ara mateix a Mallorca, en el context en el que ens trobem, no ens podem permetre fer res fora principis. És a dir, era una cosa que teníem molt clara.
Mm. Llavors és un poc aquesta comunicació que no ven la seva ànima, no? Exacte. Hi ha comunicació que ven la seva ànima, creus, a Mallorca?
Quasi tot.
Constantment.
Sí. Constantment. No, quasi tot, però sí que n'hi ha... Sí, n'hi ha moltíssim.
Sí, en el final, per nosaltres, vendre la teva ànima és caure un poc en les normes, en les regles del mercat capitalista, no? Un poc com ho coneixem ara. I fer feina a costa dels teus valors és una cosa que vàrem trobar amb alguns clients que teníem en el principi, que mos deien, vale, d'acord, mos vendrem, sí, però és que jo no vull travessar aquesta línia, jo no vull deixar de comunicar en català, això és vendre't, perquè saps que t'arribarà més gent, però pot ser el teu públic real, el perdràs. És a dir, fer feina amb un focus i tenir clar que si per aconseguir més públic has de gentrificar, pot ser, si no ho vols, no ho has de fer. És a dir, no. Nosaltres un poc aquesta és la nostra filosofia en el final, no? I el que comentem tot el temps, que la comunicació passa per prendre moltes decisions i tot és molt important. Ho veiem ara mateix en les xarxes socials, com una publicació se pot viralitzar i te pot canviar tot.
Ara hem estat xerrant gairebé tot el temps d'aquesta part del discurs i la narrativa, de tot aquest bla, bla, bla que vosaltres posàveu i la publicació que hi ha darrere, però també hi ha tota la part visual, que m'agradaria saber quins són els fonaments d'aguda d'aquesta part visual, que és xulíssim, no com vi fins ara.
A nivell visual, des d'un principi, varen xerrar bastant de l'imaginari turístic, com seguint en tot això, varen començar a xerrar de com era Mallorca, i realment tu arribes a l'aeroport i Mallorca són carreres de Vall de Mosa, casetones, platges idíl·liques, murades, i realment no, els paisatges de Mallorca són souvenirs, són hotels, són turistes, i estava un mer moment que estaven com tan cremades de tot això que varen dir, vale, perquè no mos feim aquest imaginari nostre. I en part per això tenim aquests colors tan saturats, també un poc fent referència en Martin Parr.
Ara ho pensava
quan
ho veies.
I com fem-nos, apropiem-nos d'aquest imaginari turístic.
Ara, quan ho deies, pensava en vos, logo que ho trec, que té precisament aquests dos colors super de souvenirs. Ja no ho havia entès en el principi. Quina gràcia.
Sí.
I ara tot sent xerrant de la problemàtica de Mallorca, turisme, però crec que està clar que mos està travessant també un altre eix, que és el fet que sou dues ties fent aquesta feina. No sé si vosaltres sentiu que això marca alguna diferència, que seria d'una altra manera si no fóssiu dues ties joves.
Sí que és veritat que el tema del gènere és una cosa que mos travessa i pensant moltíssim, ho tenim molt incorporat. De fet, ara pensant en quan xerràvem del nom també, per nosaltres, aguda és una declaració d'intencions, un poc aquest intent de lluitar contra la síndrome de l'impostora, no? De dir, ja m'ho deim nosaltres, que som agudes, no? Com que ho feim bé, perquè és important que nosaltres siguem les primeres que mos creguem per demostrar aquesta confiança en els clients, que és on mos hem trobat més aquesta escletxa, diguem. No tant perquè el món de la comunicació a nivell agència de comunicació estigui especialment masculinitzat, no ho trobam. És vera que a nivell audiovisual, foto, vídeo, sí que és més masculí, però la comunicació en general, el periodisme, és bastant femení. O sigui que és un híbrid entre els dos mons. El que mos uneix, sí, és la precarietat, que això és una cosa que volien dir, que tant el món del disseny com el del periodisme, ja ho sabem. Nosaltres mos hem unit... hem començat a fer feina juntes perquè era l'única manera que trobàvem de fer sostenible la nostra professió, de treure profit i poder viure-hi. I tornant en el tema del gènere, no mos hem trobat tant dins el nostre món, sinó amb els clients, és a dir, quan mos trobam amb un client homo, que mos qüestiona la feina, i no és casualitat que la majoria que en sos qui mos ha passat això han estat homos, que mos confronten, mos demanen més explicacions del compte, mos exigeixen, i és quan te n'adones, no?, que realment, pues, sí, són dues ties joves que acaben de començar davant d'un homo que se pensa amb més dret de demanar de lo normal, i bé, dona resultat, bueno, dona com a resultat algunes males experiències de les quals ja m'ha pres.
De moment teniu ja com els colors de referència, que són el groc, visc el groc, anem a reivindicar el groc amb la lletra vermella, és molt xula.
Sí.
I ja podeu, anem a fer un poquet de publicitat, no? El perfil d'Instagram, que és aguda, en minúscula, i guió baix u per llarg. Que és un...
Sí, si posen aguda ho trobarà un cop.
Aguda,
sí,
ja. Exacte. És bé, has posat aguda i m'ha sortit la primera.
Que bé.
O sigui, estàs ben posicionada a Instagram. Sí. I amb aquest nom és original, per tant.
És que és la nostra feina, imagina't que això no ho faria. Seria molt trist.
Sí, de cop i volta trobo, vos assabentau que hi ha alguna cosa d'aguda d'altre sector que ho està petant. Però ja no seríeu les primeres, seríeu les segones.
Sí.
Però no sou les primeres d'Instagram. Que bé, idò, vos seguirem la pista, no?
Sí,
que guai.
Bueno, en Alba tornarà d'aquí a poc, com a postdramàtica.
D'aquí dues setmanes.
Ah, sí?
D'aquí dues setmanes com a postdramàtica. I bé, l'experiència la ràdio, bé?
Sí, muy adudo como pensaba. Tenia molt
m'has de comunicar però... també radiofònicament, pensa tu.
Bé, mos han dit que fins fa poc enviava àudios a altres programes, o sigui que ja havia fet un entrenament a ell.
Ah, amiga.
A poc.
Bueno, moltes gràcies per aquesta xerradeta. Mos anem
amb un tema que qui presenta? Qui l'ha triat?
L'he triat jo, perquè l'altre dia tenia Spotify en aleatori i me va sonar i vaig pensar, estan la nostra feina, és a dir, és Maria Escarmiento. I bàsicament està molt enfadada, se queixa de moltes coses que li passen i crec que es podria ser com el fil musical de la fa molenca, realment.
Sí, està enfadadeta.
Totalment.
Escarmiento.
Amb raó.
Beli, Alba, moltes gràcies, Carme.
Gràcies.
Un gust tenir-vos aquí. Vinga, Maria Escarmiento.
No, lo que yo puedo controlar y luego lo de los demás, que es lo que no puedo controlar.
Hazte,
¿no?,
por ti.
No te enfades.
Cuídate.
Respira, contesta el mail.
Yo lo intento.
El WhatsApp web, lo miro todo.
Pero ¿cómo lo voy a hacer cuando me volvéis loca? Porque luego nada está a la mierda el namaste. Porque yo me levanto con toda mi voluntad y entonces abro todo y veo que nada está, que el deadline os lo habéis pasado por la puta forro de los putos cojones. Me vuelve loca.
Que todavía que tengo que respirar, que tengo que
porque luego nada está.
No, este año voy a comer verduras. No, espérate,
a
que
la
tengo
mierda el namaste.
No tengo que hacer más cooking para
si
toda la semana.
Si luego nada está.
El lunes a la web y contestar a los mails. Y que nadie me haya entregado puto.
Todo el mundo me dice que respire, que me calle, que vaya al gimnasio, que vaya a la compra, que cocine. Si me cuestan 8 putos euros los tomates de ensalada y están asquerosos.
Y además luego encima ser amable, ¿no? Y salir guapa en las fotos.
Me voy a cagar en tu puta madre, me voy a cagar en tu puta madre. Toda mi voluntad de no perder mi mierda y la pierdo. Si me vuelves loca.
3 Ràdio és patrimoni.
Cata Coll, campiona del món de futbol.
Si entrenaven nens m'agradava més perquè volia ser millor que ells. De dir, soc millor, ho sé fer igual que tu. Si una nina vol ser futbolista, que lluiti per el que vol i pels seus somnis. Lluitadores del final d'una altra època que era més difícil, donar-los les gràcies. La igualtat és el partit clau. Continuem obrint camí.
Institut Balear de la Dona. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
Sí, sí, 39 minuts, continuem el programa. És el moment, efectivament, de les sèries en Cata Rossell, avui en connexió telefònica. Cata, com estàs?
Mira, així, així.
Digue'm la veritat, és que... Hola, Marta Pérez.
Hola, què tal?
Molt bé.
Estic amb una mica de febre, però mirant sèries a tope.
Home, clar, això t'anava a dir. O sigui, si mires ja de cada dia un parell, imagina't ara. Idò, esperem que te recuperis aviat. Què dus avui?
Avui dues sèries molt diferents. Una se diu The Beauty, és una sèrie que de ciència-ficció i thriller. Bueno, està catalogada com a terror, però si jo la veig, molta por no fa. El que és bastant gore. Uh-huh. És una sèrie d'en Ryan Murphy que on la bellesa és el producte de consum. Si vols, sentim el tràiler.
Vinga, sentim el tràiler.
Soy la puta mejor publicidad del mundo para una nueva superdroga que convertirá a cualquiera en un bellezón.
Rezo todas las noches para que te mueras.
¡Ponedme algo de Jet Rock! ¡Me he pinchado la belleza!
No me lo puedo creer. Con una sola inyección devuelves una belleza.
¿Tiene efectos secundarios?
Clar, de primeres jo crec que la referència és òbvia, no?
És òbvia la substància, però vamos, i no s'amaga, no s'amaga, no? Perquè és una còpia de... A veure, comparteixen l'obsessió social per la joventut i la bellesa i que les dues hi ha un mètode que te millora i te deixa físicament increïble, però que té conseqüències, ¿vale? Això és el mateix. El que passa és que aquí se planteja més com un thriller d'investigació centrat en descobrir l'origen, no? Hi ha uns agents de l'FBI que investiguen la misteriosa droga que se ven al mercat negre i que torna a ser gent tan superguapa, però que m'agafa efectes secundaris mortals que et dic que la gent explota, però explota, vísceres per tot. O sigui, és com a molt gore tot aquest moment. I a veure... Té el seu punt, eh? Vull dir, és una sèrie moltíssim de pressupost, vull dir, està Roma buida, unes escenes d'acció en Roma totalment buida, en la Fontana di Trevi, molta pasta, estèticament està bé. En aquest tràiler que heu escoltat eren Nathan Katcher i Isabella Rossellini, que fan d'un matrimoni, el que Nathan Katcher con sa droga està físicament així tan jove. I que té gràcia també, no?, que Demi Moore fes la substància i ara Nathan Katcher fa la sèrie per escuda.
Ah, però bueno, no deixo de ser...
Eren
parella, van ser una parella...
Ella era més gran i després la va deixar per la Mila Kunis, no?
Ostres.
Salseo, no?
No, ara que dius la de Katcher i...
I Demi Moore, van ser una parella molt coneguda a Hollywood. Bé, és una sèrie que té el seu punt, és predecible totalment, es gore, si no vos agrada que explotin vísceres, no la vegeu. I bé, és vera que té un punt de reflexió del límit de la perfecció, de l'ètica de la científica, però no té més. Són 11 capítols, se pot veure a Disney+. Uh-huh. De moment n'hi ha 9, però vamos, tampoc crec que canviï molt aquests dos que mos queden, i és d'una hora.
Molt bé.
Sí, de beauty.
Diria que Rebecca Hall és gairebé, però que estàs comptant, l'únic reclam per allò que té, però...
Pues ella fa
mon pare diria el mateix.
No de ser part guapa, eh? La Rebecca Hall fa d'una de FBI, de investigadora, però després la converteixen en més guapa, vull dir.
No és per la bellesa, que també és, que trobo que ho fa molt bé, sempre la Rebecca Hall. Un 5,8 a fila finit, si vos fieu d'aquest portal. 5,8.
No, seria té un punt.
Vinga, ja sabeu, Disney Plus de Beauty.
Sí, i després ven com una sèrie totalment diferent que m'ha encantat, però encantat, que és una carta d'amor al cinema, sí. Una comèdia romàntica britànica que se diu El Cineclub, que està escrita, dirigida i interpretada per Naomi Lou Wood, que és aquesta actriu que, bueno, jo la vaig descobrir a White Lotus, és aquesta que la Marta me va dir que m'apareixia un poc a ella, jo estic encantada. Ses dents, cap en banc.
Ah, t'assembla, sí.
I bueno, són dos amics que semblen ser els únics pilars ja que queden d'un cineclub muntat fa 6 anys, no? Hi ha més gent, però els altres ja estan un poc com a... ja no estan entusiasmats, i queden ells dos. Però ella ara mateix no pot sortir de casa mare perquè li va pegar una crisi nerviosa i li ha desencadenat una agorafòbia, i el munten allà, i a ell li ofereixen una feina que l'obligarà a mudar-se, no? Aquesta situació desencadenarà sentiments no confessats, perquè són dos amics que amb una tensió que no han arribat a resoldre mai. Mira, és una sèrie senzilla, amb encant, sense grans pretensions, contada així amb molta cura, tracta amb moltíssima sensibilitat el tema de la salut mental, també te parla, no?, de l'impacte del cinema a les nostres vides, no?, i de l'amistat vertadera. No sé, és cafè per molt cafetés, no? El cinema com a lloc on sentir-se protegits.
Molt
I, bueno, la curiositat és que els guionistes són amics i se les va ocórrer a la pandèmia fer aquesta sèrie.
Se pot veure a Movistar, no?
I se poden veure a Movistar, són 6 capítols de 25 minuts, que aquesta sí que jo la recomano moltíssim.
Molt bé, jo t'he de dir que, vos he de dir que he començat una sèrie, l'he de veure... mai millor dit per capítols, perquè la van posant a mesura que pas... No sé, supos que una per setmana i no sé quin dia.
Love Story.
Portobello.
No.
Portobello, en italiana. Mm. Amb el prota, amb el mateix que va protagonitzar. És de Marco Bellocchio, la qual cosa ja és una garantia. Sí. El prota és el mateix que la pel·li que va fer Marco Bellocchio sobre els segrets d'Aldo Moro. Mm-hmm. També és una garantia, perquè és molt bo. I, de moment, són dos capítols que han penjat i m'està agradant bastant.
Llavors, t'està agradant.
Sí, és molt italiana, però a la vegada original en se sentís l'ambient de la màfia, en aquest cas la Camorra, també el tema de la publicitat i la televisió, molt ben duita de moment, ja vos aniré informat.
Jo he de dir que he començat, bueno, he començat i he acabat els testimonis de Jehovà.
Què tal?
Uau. Bé.
Impactant.
Sí, impactant. No he canviat la meva opinió, però m'han contat coses que no sabia i uau. Sí, o sigui,
han pitjorat sobre la
secta. Pitjorat, sí,
sobre
correcte.
Vinga, 6:46, anem al cinema i després també hem de repassar la porra d'esgolla. Per cert, avançant, ha guanyat Cata, saps qui?
De Marta.
Cap Marta. Sorpresa, senyors.
Vinga.
L'escapada amb Marta Pérez.
Però abans de la porra dels Goya, de repassar també els premis, on t'escaparies aquesta setmana si només tinguessis una oportunitat?
Està claríssim, i és que és un director que només he vist una pel·lícula seva, però em va agradar tant, que amb aquesta tinc moltíssimes ganes. La pel·li que s'estrena demà és L'último vikingo, i el director és Anders Thomas Jensen, i és que fa... un parell mallorquí d'anys va estrenar una pel·lícula que se diu Jinetes de la Justícia, que va ser una pel·li que el Manco Cine Ciutat va revolucionar, perquè és vera que el director no és molt, molt conegut, és un director nòrdic, va arribar a la pel·lícula i va tenir un boca a boca espectacular. Tothom sortia anonadat d'aquesta pel·lícula, perquè és un thriller, però és una comèdia, és tendre, hi ha un pot de tot, i amb aquesta pel·lícula, que és L'último vikingo, torna un poc en el seu territori, que és una comèdia molt negra, personatges al límit de l'abisme, i en aquesta ho torna a fer amb el seu actor fetitxe, que també és un poc el nostre, que és en Matt Mikkelsen, que en aquesta pel·lícula ell creu que és el mismíssim John Lennon, que jo això no ho vull perdre. Si voleu, escoltam el tràiler.
Tiempo, ¿ves esta llave? Quiero que te la tragues. Tienes que dejarme terminar de hablar.
La estación central. Hay una bolsa. La sacas y la entierras en el bosque donde la casa de mamá.
¿Puedo enterrarla en otro sitio?
Ay, qué despiste. Ahora se llama John.
¿Por qué no quieres que te llame Manfred?
No puedes volver a casa después de tanto tiempo y pretender que todo siga igual.
Soy John. John W. Lennon.
Vos oferim el tràiler doblat, però recordeu que Cine Ciutat la podeu veure en versió original.
Entenàs, no, que si no ho enteneu no passa res, hi ha uns subtítols en castellà.
Exacte.
És una pel·lícula que xerra dels diferents, dels inadaptats, dels marginats, dels vincles familiars, que aquí s'exploren molt bé. És un viatge de coneixement que fan dos germans, un que acaba de sortir de presó i l'altre que té un trastorn mental que va amagar uns dobbers però no recorda on els va deixar. És una excusa per exhibir aquesta qualitat que té aquest director de Nas, que és donar vida a personatges romputs i que intenten entendre's. És una pel·lícula que combina gèneres, tons, són diàlegs super esmolats. És un equilibri molt, molt estrany, molt ben fet entre l'absurd, l'emocional, i que quan funciona, perquè si se fa bé i aquest director ho fa molt bé, és una absoluta delícia. És una comèdia negra que si aquest director ja vos va guanyar el cor amb Jinetes de la Justícia, jo crec que El Último Vikingo ho tornarà a fer, així que un pot de comèdia en aquest dia no mos ve malament, no?
No. Quina és quina pel·lícula te quedaries de Mikkelsen?
Ah, otra ronda.
Altra ronda.
Sí, però segur. Clar, a lo millor demà una altra, però és que Otra Ronda me va encantar. Tu?
Sí, crec que Otra Ronda. Sí. Té una, ara no recordo, una Connie Nielsen. Ara no recordo l'on, per això no t'ho he dit així de primeres. Alguna de la boda.
Aquell final d'Otra Ronda és insuperable.
Sí, la veritat és
que pensava que diries La Caza, però bé.
Bueno, La Caza també m'agrada molt, ara que ho dius. Vinga, anem als Goya. Bueno, has vist res aquesta setmana?
Sí, Cumbres Borrascoses.
Ai, què tal?
Uau.
Sí?
M'ha semblat... Mira que no m'agrada xerrar malament de pel·lícules, perquè jo vull que heu d'anar al cine, heu d'omplir sales. No m'ha agradat ni un poc. L'he trobat hortera.
Ostres.
Mal gust. Un guió pobre. Mm-hmm. I no perquè, és que la novel·la és molt bona. No, és igual, encara que no hagués llegit la novel·la. Si jo vaig a veure aquella pel·lícula, dic, ells dos no vaig trobar que tinguessin cap tipus de connexió. Aquest erotisme dels que xerren me va semblar molt burd, molt com a brotxa gorda. No és per jo.
Molt bé, Cata, no has anat al cine perquè estàs
però vaig veure Los Domingos a la fi, i he de dir que m'ha agradat molt, No m'ha entusiasmat,
jo la trobo una miqueta sobrevalorada, però bé.
Però m'agrada.
En tot cas, el públic,
no? I he de dir que no m'ha guanyat, però no va... O sigui, no va arriscar gens.
És que a mi m'agrada guanyar, no experimentar.
La Marta ha guanyat perquè han endevinat 5 de les 7 categories que varen posar damunt la taula per apostar. Va dir que Los Domingos guanyaria la millor pel·li, i sí, nosaltres també. Que en Lauda Ruiz de Azúa guanyaria la millor direcció, i sí, nosaltres varen apostar, Cata i jo, per Cirat. En quant a l'actriu, varen encertar na Marta i jo. Tu vares apostar per Nora Navas. L'actor, cap d'estrès, perquè...
Una que vaig votar amb Escó, i
sí,
mira.
Sí, ho vares dir. Va guanyar Sorolls de Mas Palomes, i nosaltres...
Però ho vàrem dir, que votàvem amb Escó, sí, però que creiem que guanyaries de Mas Palomes.
Ben igual que Actiu Revelació, perquè Nagore Aramburu... És vera que jo no m'ho vaig pensar bé, perquè crec que Nagore Aramburu està molt bé.
Està superba.
Los Domingos. Sí, en tot cas ha guanyat ella, i nosaltres vam apostar per altres candidates. I d'Actor Revelació varen encertar tot tres, Álvaro Cervantes. I el
però d'Actiu Revelació no va guanyar la de Sorda.
No, no, Nagore Aramburu.
No, aquest és repartiment.
Ah, repartiment.
Clar, van fer repartiment.
Repartiment. Estic llegint malament perquè he posat AR en la porra. Sí.
És repartiment, sí.
Actiu repartiment, Nagore Aramburu, i actor repartiment en Cervantes. Sí. El guió, Los Domingos, vale. D'Ana Lauda. Voleu que escoltem Ana Lauda recollir aquest premi del millor guió?
Clar. Venga.
Tengo que decir que en 40 años de Goyas, en esta categoría, que yo sepa, solo han ganado tres mujeres, que eran Isabel Coixet, que creo que ganó dos veces, y Ciar Boyaín y Pilar Miró.
I d'un altre premi per una dona, en aquest cas crec que ben merescut, i aniran arribant, perquè cada vegada afortunadament se fa més cine dirigit per dones, escrit per dones, interpretat per dones, i al final això se nota. Que vareu veure la gala? Sí, que ho sé, perquè la vareu veure jo, o jo amb ella, tu també.
La vaig veure i he de dir que me vaig avorrir com una
sí,
moneda.
Sí, jo també.
És que, a veure, senyors de la gala, han de llevar tant de cantar i tant de moment musical a la gala i tenir un director d'actors perquè no se feien coses tan guionitzades.
És increïble com els actors i les actrius després es posen allà a improvisar, no? Perquè és una cosa que l'han escrit prèviament, però no acaben de convèncer.
Sí. Després jo crec que hi havia presentadors sempre anant a la mateixa, però és que és un exemple claríssim de Rosa Maria Sardà, que era una mestra de cerimònies i dominava el tempo, dominava... I en Rigoberta i en... A mi m'acaba molt bé, però no tenien química i què varen fer, què varen presentar? Trobo que el seu paper va ser testimonial, però no controlaven la gala. No sé.
Crec... I a més, també, si vols fer per els 40 anys del Goya, vols fer molt de videoclip i molt d'això, retalla d'altra banda, perquè se mos feia jo, perquè mira, tenien en Rafa i en Javi que discutien i m'arreia,
bueno,
però...
Sobretot en Javi,
si no
que no aturava de xerrar. Javier Matesan, per favor,
no, és que si no m'hagués dormit. I després tots els premis en el final. No, a mi aquesta també se m'ha de fer. Me sol agradar molt, però aquesta se m'ha
de
fer.
Una part de la gala que no controles, que és els agraïments a mi primo Juanito, a la vecina del cuarto, porque me hacía las lentejas mejor que nadie, tot això, vale, és tu momento de gloria, chato, chata, se pot entendre des del punt de vista humà.
Sí, però no trobes, per exemple...
Però hi ha moltes coses que
Rafa,
se controlen que eren molt llargues.
Darrer agraïment, millor pel·lícula, surten quatre productores, quatre. Si vosaltres ja sabeu, guanyareu, ha guanyat direcció, ha guanyat pel·lícula, o sigui, teniu molt de números per guanyar millor pel·lícula. Repartiu els temps entre les quatre. No pot ser que la primera xerri 10 minuts i a la darrera, quan digui gra, li posin la música i ja no tingui temps. La gent s'avorra, queda un poc ridícul. Després, jo si m'he de quedar en un moment estel·lar de la gala, és Nalba Flores cantant per son pare, que és un regal preciós i que se va posar tothom a cantar i dius, mira, pues jo que sé, una cosa un poc emocionant. Després també en Álvaro Cervantes, que quan va estar nominat la primera vegada i deia que li volia dedicar la seva germana, que també estava allà, no va guanyar, i en aquest cas va guanyar i li va dedicar la seva germana. Coses que són... no sé, un poc emocionals, però jo que som super, sempre plor...
I la teva revelació també va ser bastant emocionant, la de Sorda.
Ah, quin domini! I que bé xerra... No sé, i ell ho va dir, que estava xerrant... El seu cap estava dividit, i molt bé, i el que va dir va ser... molt encertat, però és vera que com a gala, a quina hora acabava? La una i pico?
Una i mitja, quasi.
Una i mitja. Mm. Després...
I no va ser la més llarga, va durar 20 minuts menys que l'any passat, per exemple.
No sé, jo crec que la que estava més atenta, segur qui era, la Susan Sarandon. Només la veia amb el traductor allà posat i escoltant. No sé, m'agradaria sentir que va dir després, i va dir que és això, és la una i mitja. Però...
No, perquè està acostumada als Oscars, que també són llarguíssims.
I passa lo de sempre, ara mos queixam i l'any que ve pues, tornarem a quedar tots a fil la una i mitja
sí,
i tornarem a veure la gala.
Jo crec que no sé, si prenen nota de tot això els guionistes, no? I l'acadèmia en si mateixa, ja veurem. Per cert, ara, què dius? Una Cervantes, se diu Àngela?
Àngela, sí.
Que és que he vist La Fúria i jo no entenc primer com La Fúria, com pot estar La Cena nominada a millor pel·lícula i no La Fúria o Romeria, i després no entenc com Àngela Cervantes no està com a millor, bueno, si la volen posar de revelació que la posin, però és que me sembla...
Està espectacular. I després no és que
la pel·li està molt bé.
Sí, està molt bé. I no és que La Cena estigui nominada, va guanyar el millor guió adaptat.
Sí,
no és una nominació, és guanyar un Goya, que no sé, a mi m'ha anat perdent aquesta peli,
sí,
però La Fúria, a més, la teniu a Filmin, no? És una peli molt recomanable,
senyor.
Però has de tenir moment de veure-la, perquè
sí,
és dura.
Duríssima.
És molt dura, sí.
Duríssima. Catan, per cert, parlant de momentazos, i avui acabarem el programa amb aquesta cançó, Rigoberta agafa el micro i... comença a cantar una cançó en Tomeu Penya. Cata.
Sí.
De Toco. Que, aquesta. Que com en Javier Matesan no aturava de xerrar, no mos van... En, no, jo, clar, no...
Vos vareu perdre tot una cançó per Matesan.
No conec la discografia de Tomé Peña de tal manera que la reconegués de tot d'una.
No mos vàrem enterar.
I a més,
no, però la va dur molt el seu terreny. Jo pensava al principi que estàvem els primers acords de Too Many Drugs, per exemple, perquè la va dur molt al seu pues to i tal. I no
crec
la vaig
que en Tomeu l'ha convidat a venir a Vilafranca quan vulgui.
Sí.
Com apareix una cosa molt tendra. Amem, si ve, com us convidin a nosaltres també.
I de fins la setmana que ve, Cata, que te milloris.
Fins la setmana que ve, moltes gràcies.
Marta, fins dijous.
Fins dijous.
I vinga, acabam de tot co de Tomeu Peña, que va ser protagonista indirecte d'aquesta gala d'Esgoya. Ja sabeu que a les 7, d'aquí dos minutets, arriben les notícies i que la vida torna demà a les 6.
Si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor, de tot cor,
de tot cor.
I a dalt de l'escenari, quan estic concentrat cantant, jo sempre te tinc present. Perquè m'és necessari, com l'aire que respir necessit, estar amb tu en tot moment. Jo et duré a casa si fa mal temps, jo t'empararé si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta del teu cor. Tot cor.
De tot cor.
Jo et duré a casa si fa mal temps. Jo t'empararé si un cas tens por. Jo te cuidaré si estàs malalta. De tot cor. De tot cor.
De tot cor.
Jo et duré a casa si fa mal temps. Jo t'empararé si un cas tens por, jo te cuidaré si estàs malalta, de tot cor, de tot cor.
El servei d'urgències de...